entitats. La convoquen el moviment Jove de Sóller i la plataforma Menys Turisme, Més Vida i, de nou, insisteixen en que la protesta és contra el model i no contra els turistes en particular. Denuncien que fa estona que s'han superat els límits i que els residents tenen sovint importants dificultats per entrar i sortir del poble per l'excés de vehicles. A més, apunten que Sóller s'ha convertit en un parc temàtic amb l'habitatge a preu impossible i que la pèrdua d'identitat es manifesta en els canvis en el teixit empresarial. Tant l'Ajuntament com els convocants destaquen que aquesta ha de ser una manifestació pacífica, mentre alguns empresaris, sobretot bars i restaurants, que no podran desplegar les terrasses, lamenten que la protesta, tot i ser respectable, els suposarà pèrdues. Titulars. Ferit de gravetat un home de 45 anys que ahir a Baixa es va precipitar des d'un 12 pis a prop de la plaça Madrid de Palma. Laura Benrey, bon dia.
Bon dia. L'home va caure sobre dues persones que es trobaven assegudes a la terrassa d'un bar i que, conseqüentment, han resultat ferides. Val a dir que hores més tard, a Pere Garau, s'hauria produït un succés de característiques semblants.
El govern prohibeix vendre a menors begudes energètiques i gas del Riure.
En cas d'incompliment d'aquesta norma, els establiments s'enfronten a multes de fins a 60.000 euros.
Desconvocada la vaga de socorristes prevista per als dies 10, 11 i 12 d'agost a Palma.
La decisió arriba després dels avanços assolits en la segona reunió amb empresa i ajuntament.
Endesa apunta l'estrès tèrmic i l'excés de consum com a possibles causes en els nombrosos talls de subministrament elèctric registrats durant les darreres setmanes a diferents punts de Mallorca i Menorca.
L'Associació de Veïnats de Pere Garau, una de les zones afectades, adverteix que les persones vulnerables són les que més pateixen les conseqüències d'aquest talls.
I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca tanca avui el cicle de partits de preparació abans de l'inici de la competició oficial. Ho farà davant l'Edelbert, nouvingut a la Bundesliga, i amb l'extrem esquerrà Josep Sardà ja com a nou jugador del conjunt de Luis García després de firmar ahir per les pròximes 4 temporades.
Continuen les altes temperatures i, de fet, les Pitiüses i l'interior nord i nord-est de Mallorca entraran en avís groc a partir de les 12. Dani Capó, bon dia.
Bon dia, pel que fa al temps. Avui esperam hores de molta tranquil·litat a tot l'arxipèlag. Lluirà el sol, just amb el permís de qualque interval de núvol prim, però molt de sol. I atenció a les temperatures, perquè poden continuar pujant. De fet, avui es poden superar puntualment els 37 o 38 graus a punts d'interior de Mallorca, també cap a Eivissa. Tot això en un dia en què també la sensació de basca serà molt important a tot l'arxipèlag. El vent, per la seva part, bufarà fluix. En conjunt ho farà de xaloc i mitjorn. Per tant, esperam condicions molt bones també pel que fa a la mà.
Gràcies, Dani. Són les 8 i 3 minuts. Luis Menéndez, al control tècnic. Comencem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
A partir de les 10 recorrerà al centre de Sóller la manifestació contra la turistificació i no contra el turisme i els turistes, diuen els organitzadors. Té per lema Sóller al límit i està convocat pel moviment Jove de Sóller i també per la plataforma Menys Turisme, Més Vida. Fa 2 anys ja hi va haver una concentració ciutadana a la localitat de la Vall contra els efectes perniciosos del turisme i s'hi varen recollir firmes per pressionar el govern local i l'autonòmic a prendre cartes en l'assumpte.
Entre l'argument i la pèrdua dels espais de convivència ciutadana ocupats pels turistes, l'amenaça de la identitat local i cultural, inclòs el petit comerç, i també l'expulsió immobiliària per l'encariment d'habitatges i locals, a més de la pressió sobre el transport públic i el territori. Ho exposa Sofia Zambrich, del Moviment Jove de Sóller.
És una manifestació a favor de no perdre la vida de Sóller, la vida de poble, i una de les principals causes és aquest model econòmic que promou la turistificació, que fa que no puguen trobar un habitatge digne, que fa que tanquin negocis de tota la vida i se n'obliguen d'altres enfocats en el consum turístic, que fa que se perdin al final aquest sentiment de comunitat que ha caracteritzat el poble de Sóller durant tants anys.
Davant la previsió d'una participació elevada, els organitzadors de la manifestació contra la massificació turística de Sóller demanen prioritzar el transport públic i evitar l'accés en cotxe al centre del municipi.
La manifestació Sóller començarà a la plaça dels Estiradors, baixarà pel carrer Santa Teresa i arribarà a la plaça de la Constitució, al centre turístic on hi ha l'Ajuntament, pel carrer comercial de Sa Lluna. Per manament de la delegació de govern i per garantir la seguretat seguretat i l'ordre. Els establiments comercials no podran ocupar la via pública amb parades, expositors, taules i cadires durant la jornada. És el dia de mercat, de fet, i ha generat queixes tant de restauradors i comerciants com dels organitzadors de la manifestació.
Mentrestant, continua la investigació sobre l'agressió amb quitrà que va patir una immobiliària de Sóller la matinada del dijous al divendres. L'organització de la manifestació se n'ha desmarcat i ho ha condemnat.
El propietari del negoci, l'únic dels quatre del mateix tipus que comparteixen carrer, que ha estat atacat, no descarta que l'acció hagi estat mouda per l'enveja. El batlle de Sóller es mostra confiat que ha estat un fet aïllat i que la manifestació transcorrerà pacíficament, com han demanat els organitzadors. Som Miquel Nadal, batlle per part del Partit Popular, i Sofia Zamric, de nou.
No hi haurà cap incidència. Pensem que serà així i el que tots desitjam. Se sent una dia, òbviament, gent totalment a favor i gent que pensarà el contrari. Però, en el final, les xullerits són molt respectant i sé que les coses aniran bé.
La brutalitat policial que hi va en el final de la manifestació a Palma és una situació que en cap cas s'hauria de viure a Sóller. El que han convocat és una manifestació ciutadana, respectuosa, per tant, animam a que totes aquelles persones que venguin ho facin, fins i tot s'arribada, volen que sigui de manera ordenada, recomanar que venguin en temps, no? Perquè volen que de principi a fi tot vagi, diguem, de manera respectuosa, pues, cap a manifestants, cap a veïns, cap a comerciants i cap a visitants.
També hi ha hagut, hem de dir, pintades contra el turisme a Deià.
Una protesta contra la saturació turística en ple segon cap de setmana d'agost i quan el flux de visitants és més intens. Com a mostra, les dades de vols programats per aquests dies als aeroports de les Balears, que operaran 5.069 trajectes d'arribada i sortida, segons dades del gestió aeroportuari AENA. Representen 115 vols, manco que les mateixes dades de l'any passat.
El dia de més trànsit global és avui, amb 1.774 operacions previstes als aeròdroms illencs, mentre que demà diumenge seran unes manco, 1.723. En concret, durant aquesta jornada hauran passat per Son Sant Joan 1.090 avions, 470 a Eivissa i 214 a Menorca.
El gran volum de visitants propi d'aquestes dates se suma l'eclipsi de dia 12. Els taxistes i transportistes adverteixen que, malgrat tot el dispositiu especial que ha preparat el govern, és molt probable que hi hagi un col·lapse circulatori i que hi hagi problemes a l'hora d'oferir el servei. Ezequiel Arrac és el president de l'Agrupació Empresarial de Transports de Mercaderies.
No nos ha tenido nada en cuenta. Realmente lo que han hecho es hacer su estadística, sus protocolos, sin pensar en los problemas que puede acarrear este tema.
La Federació de Transports assegura que els conductors professionals tindran preferència de pas i demana als professionals previsió a l'hora de fer els viatges. Petra Mutes, la gerenta de la Patronal de Transports.
Planificació, comunicació amb el client i de cara a segons quins serveis s'ha de tenir una garantia cap al client de que sí que s'ha de procurar fer. Aeroports, administració te dona una via, igualment a l'hospital també hi ha una via alternativa que te dona pas.
Recordem que el govern habilitarà vials exclusius per al transport públic per facilitar l'accés a l'aeroport de Son Sant Joan i a l'Hospital de Son Llàtzer el dia de l'eclipsi.
La directora general de Mobilitat, Lorena del Valle, explica que fa mesos que treballen perquè sigui un dia segur.
En el govern de les Illes Balears, com els ajuntaments, estem en contacte amb els diferents sectors del transport, com dic, tant de viatgers com de mercaderies, per garantir que aquest dia sigui un dia segur. I hem donat recomanacions que redueixin els desplaçaments, aquells que siguin indispensables.
La Conselleria de Territori i Mobilitat supervisarà els fluxos de trànsit i habilitarà opcions alternatives en el cas necessari perquè es puguin cobrir els serveis.
Mentrestant, l'Ajuntament de Palma ja ha validat unes 70.000 acreditacions per poder accedir a la platja de Palma el dia de l'eclipsi. Recordem que a partir de les 8 del matí no es podrà circular en vehicle privat ni en motocicleta per la primera línia de platja. A partir de les 12 es tancaran les sortides 6, 7A i 8 de l'autopista de l'aeroport i s'establiran controls policials a les sortides 10 i 11 i en altres punts estratègics de la zona.
Les úniques persones que podran accedir a aquesta zona seran els residents i treballadors, clients d'establiments que tinguin aparcament privat i persones que hagin d'assistir a algun centre sanitari o tinguin un familiar en una escola o residència. El termini per sol·licitar aquestes acreditacions estarà obert fins al mateix 12 d'agost. El batlle de Palma, Jaime Martínez, recomana, això sí, fer el tràmit amb antelació perquè la validació no és immediata.
Recordar que si encara hi ha qualcú que no ha tramitat aquesta acreditació, que se faci lo abans possible, perquè no esperant els darrers dies, perquè aquestes sol·licituds, lògicament, han de ser revisades i validades prèviament per Protecció Civil per tenir un control estricte d'aquesta situació.
Per part seva, hem de dir, alguns comerciants de la zona es mostren molestos per aquestes restriccions i es plantegen, de fet, tancar els seus comerços el dia de l'eclipsi.
Directamente tendremos que cerrar la peluquería porque nosotros trabajamos con mucha gente de fuera de Campastilla y nada, íbamos a tener que cerrar. Ese día será pérdidas. Yo creo que lo están exagerando demasiado, pero bueno, hay que hacer lo que las normas dicen, pero yo personalmente encuentro que lo están exagerando demasiado.
Hay más de un negocio que ni abre. Por ejemplo, restaurantes y eso, dice, si no van a venir mis clientes, ¿para qué voy a abrir? Es demasiado grande por lo que es. Dejar a prohibir a gente con coche y eso, eso afecta a nosotros, a negocios, todo tipo de negocios.
Aquestes restriccions no afectaran el transport públic ni les persones que vagin a peu o en bicicleta. A més, la policia local ha habilitat el telèfon 696-279-804 per resoldre dubtes. Estarà operatius el dia 10 i 11 d'agost de les 9 del matí a la 1 del migdia i de les 4 de l'hora baixa a les 8 del vespre, mentre que el dia de l'eclipsi estarà operatiu de les 9 del matí a les 9 del vespre.
Manacor, Conça i el Gai de Solla, Puigpunyent, entre d'altres municipis, també estan engestint els seus preparatius perquè els seus veïnats també puguin ser partícips d'aquest esdeveniment. Així mateix, també s'estan regulant els accessos amb més afluència prevista per garantir la seguretat. I a Eivissa, el GenGob dona suport a limitar el trànsit per protegir el territori, però reclama que els residents disposin d'un servei gratuït d'autobús per poder observar aquest fenomen excepcional. Esther de Miguel.
El dispositiu de seguretat previst a Eivissa preveu limitacions entre les 12 del matí i les 9 del capvespre en una vintena de carreteres d'accés a miradors, platges i espais naturals amb més afluència. Mentre estigui restringida la circulació, només s'hi podrà accedir amb un motiu justificat o en transport públic. El GEN reclama ara la posada en marxa d'un servei especial d'autobusos des de diferents punts d'Eivissa. Joan Carles Palern n'és el seu president.
Se poden millorar les freqüències del bus, se poden reforçar les línies que van cap a aquella zona, se poden posar línies extres, se poden posar... Actualment l'autobús és gratuït pràcticament per tots els residents. El problema és que no podrem fer servir arribar allí ni menys aprofitant el transport públic si no se fa un reforç de línies, un increment de línies i fins i tot crear-ne de noves.
De moment, els únics autobusos que accediran a les zones restringides són els de línia regular.
A Formentera, el Consell ha ampliat amb 100 places noves l'accés en autobús al far d'Escap de Barberia per contemplar l'eclipsi.
L'ampliació s'ha fet després que les 440 places oferides inicialment s'hagin exhaurit. Davant aquesta demanda, s'ha reorganitzat el servei de transport per habilitar aquestes places que s'incorporaran als autobusos llançadora amb sortida des de Sant Francesc. Els que hi estiguin interessats hauran de fer la reserva prèviament a través de la plataforma d'esdeveniments del Consell de Formentera.
A tot això, Protecció Civil ha activat el nivell 1 de preemergència davant dels riscos potencials associats a l'eclipsi de dimecres que ve, que s'espera que mobilitzi milions de persones a tot l'Estat. El dispositiu preveu reunions diàries amb les comunitats autònomes per coordinar les mesures de prevenció i resposta.
I el govern confirma que hi haurà militars desplegats a les zones de més concurrència per garantir la seguretat dels ciutadans. Això sí, insisteix que s'ha de gaudir d'aquesta jornada especial amb responsabilitat i acatant les normes.
Per cert, important també, en clau de seguretat pel dia de l'eclipsi, ha quedat desconvocada la vaga de socorristes previstes per als dies 10, 11 i 12 d'agost a Palma. La decisió arriba després dels avanços assolits en la segona reunió amb l'empresa i l'Ajuntament.
Els treballadors es mostren optimistes amb els darrers acords, confien en la predisposició de les parts a continuar negociant. El representant de la Unió de Socorristes de Mallorca, Julián Delgado, ha explicat que alguns avanços es materialitzaran ja durant aquest mes d'agost.
Se han comprometido. En este mes de agosto estarán los módulos que necesitamos para tener espacio de sombra y poder ir al baño y no tener que usar servicios públicos, tanto en Arenal como en Cala Estancia y en la playa de Camper Antón. Y luego la empresa se ha comprometido a entregar los EPI faltantes a todos los trabajadores.
Pel que fa al dia de l'eclipsi, els socorristes ampliaran la jornada fins les 9 i mitja del vespre a Palma, tot i que posen de manifest que el servei de socorrisme és fonamental durant tota la temporada d'estiu, moment en què l'afluència de visitants es dispara.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
8 i 15 minuts. Un home de 45 anys es troba ferit molt greu després de precipitar-se des del 12 pis d'un edifici de Palma i caure sobre dues persones que estaven assegudes en una terrassa que també han resultat ferides. Tots han hagut de ser hospitalitzats.
El succés va tenir lloc a hora baixa a la plaça de Catalunya de Palma. Primer, l'home va caure sobre un arbre, fet que va atenuar la caiguda, abans d'impactar sobre les persones assegudes en una terrassa. L'home està ingressat a l'Hospital de Son Espases en estat greu i els vianants també estan hospitalitzats. Un en estat lleu, l'altre en estat menys greu. La Policia Nacional investiga si els fets es van desencadenar després que l'home precipitat discutís amb la seva exparella.
A falta de confirmació dels detalls per part dels serveis d'emergència, val a dir que poques hores més tard s'hauria produït un succés de característiques semblants al barri de Pere Grau, deixant en aquest cas una persona ferida de gravetat. I més en clau de successos, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil dona per desarticulada una màfia de tràfic de persones a la Mediterrània després d'haver duit a terme de manera exitosa una operació que ha conclòs amb 78 detinguts, 6 a Eivissa i 2 a Palma. Es calcula que haurien introduït més de 2.000 persones migrants procedents de la costa d'Algèria.
L'operació s'ha desenvolupat amb la col·laboració de l'Europol contra una de les principals estructures criminals especialitzades en el tràfic de persones. Les màfies cobraven 12.000 euros a cada migrant, la majoria subsaharians, per fer la travessia des de la costa d'Algèria i fins a la costa de les Balears, Almeria o ben Múrcia. El viatge era en condicions inhumanes, com explica Daniel Ortiz, inspector de la Policia Nacional.
El tema del transporte van sin chalecos salvavidas, evidentemente, sin luces, alta velocidad. Pueden coger una ola, pueden naufragar, o sea, es complicado. A veces van incluso atados a la propia embarcación para no perder, entre comillas, la mercancía. Para nosotros son víctimas, ¿no?
En el viatge de tornada transportaven drogues des d'Europa fins a l'Àfrica. Els agents han confiscat 15.000 pastilles de MDMA, 61 quilos de xis i 500 grams de cocaïna. Han intervingut també 18 embarcacions d'alta velocitat.
Y entonces, por ejemplo, ellos aprovechaban para introducir drogas de síntesis principalmente en Argelia, ese trayecto de ida a España, Argelia, y de Argelia a España introducían inmigración irregular, con lo cual, por así decirlo, costeaban y se beneficiaban tanto del viaje de ida como el de vuelta.
Es calcula que aquesta xarxa hauria organitzat 64 trajectes migratoris amb uns beneficis de 24 milions d'euros.
Ho hem destacat també en titulars. El govern sancionarà multes de fins a 60.000 euros les persones o establiments que venguin begudes energètiques a menors. L'executiu ha aprovat el decret llei que prohibeix aquesta venda pels riscos sobre la salut dels adolescents que tenen aquests productes.
Actualment, un de cada dos estudiants de 14 a 18 anys consumeix begudes energètiques i un de cada cinc les mescla amb alcohol, segons Estudes 2023. Els informes tècnics posen de manifest que el consum s'està estenent de manera generalitzada entre els joves, amb els riscos que això comporta. Manuela García és consellera de Salut.
Los datos están ahí y la evidencia científica también. Las bebidas energéticas no aportan ningún valor nutricional ni a niños ni a adolescentes. En cambio, sí que favorecen las alteraciones del sueño, el nerviosismo, la ansiedad, la palpitación, el incremento de presión arterial, un elevado consumo de azúcares y un patrón de riesgo muy importante cuando se combina con alcohol.
I d'altra part, també es prohibeix la venda de d'òxid nitrós, el conegut com a gas del riure amb fins recreatius. És un altre fenomen emergent entre els joves.
El govern ha aprovat també el decret llei que millora les condicions laborals del cicle educatiu de 0-3 i reforça la docència clínica. Un test que permetrà incorporar el personal docent i els tècnics d'educació infantil al sistema de pagament delegat de nòmines.
El decret llei aprovat crea el complement d'equiparació salarial, nova eina de finançament destinada a millorar les retribucions dels professionals del sector sense modificar el règim laboral ni tampoc el conveni col·lectiu que els sigui aplicable. Aquesta mesura contribuirà a reduir les diferències salarials existents entre treballadors que desenvolupen funcions equivalents en centres sostinguts amb fons públics. Antoni Veres, conseller d'Educació.
Es decret aporta d'aquesta manera una nova eina de finançament i s'enorma ajudarà a donar una estabilitat en els centres, a reconèixer la feina dels professionals de 0-3 i a reforçar el model educatiu de 0-3 a les Illes Balears.
Per la seva part, PSC i Més aparteixen sobre la deriva cap a la privatització dels serveis públics per part del govern. Els dos partits posen com a exemple i lamenten l'aprovació del decret de l'escola concertada.
La diputada socialista Amanda Fernández ha denunciat també que no s'han tingut en compte les al·legacions que va fer el Consell Escolar. Alerta que el model posa en perill la igualtat d'oportunitats.
Un model que privatitza l'ensenyament, desmantella l'escola pública, que segrega els nostres infants i la nostra societat de les Illes Balears, quan el que hauria de ser l'educació és garant d'igualtat d'oportunitats.
I la diputada de Més, Maria Ramon, ha cridat l'atenció sobre l'ampliació de la durada dels concerts de 6 a 10 anys.
10 anys de blindatge, 10 anys de concerts educatius, són més de dues legislatures de concerts educatius. I això, el que el Partit Popular vol fer és condicionar les decisions, amb aquest 10 anys, condicionar les decisions futures i hipotecar la previsió educativa de la pròxima dècada del nostre país.
Més coses quan són les 8 i 21 minuts. El Consell de Govern ja ha nomenat l'exbalde de Llucmajor, Joan Jaume, nou director general de Costes, en substitució de Maria Joaquina Ferrer, a qui ha passat factura la reducció en gandules i parasols a Formentera.
Això per mort de l'aplicació estricta de la normativa, en conseqüències que, en paraules del portaveu de l'executiu, Antoni Costa, preocupen el govern balear.
Una cosa és que hi hagi una reducció complint paràmetres ambientals, normativa, i l'altra és que hi hagi platges de Formentera que ni tan sols hagin pogut posar ni una sola gandula. I és una situació realment preocupant.
Per contra, la vicesecretària general del PSIP, Rosario Sánchez, ha lamentat la destitució de la directora general de Costes. Ho considera una mostra més de la desprotecció, diu, dels serveis públics per part del govern de Marga Proens.
I aquí, a les Illes Balears, mos permetem la frivolitat de que una directora general de Costes que és rigorosa en l'aplicació de la llei sigui cessada. Això acompanyat amb la llei de litoral que s'està tramitant, ens dona un exemple de quin és el model d'Illes Balears que pretén el govern de la Marga Proens, que fomenta el negoci per damunt d'altra circumstància.
El portaveu del govern ha rebutjat haver rebut pressions per mort d'aquesta situació, que ha dit Antoni Costa no és l'única qüestió a esmenar de la gestió de Ferrer.
No és l'única situació. Hi ha una... En fi, una situació d'endarreriment d'expedients pues molt important.
Aquests seran els dos punts d'atenció immediata del nou director general, un home de tarannà dialogant que, ha assegurat el portaveu, facilitarà l'entesa i les solucions el més aviat possible.
A Eivissa, l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia ha tancat al bany la platja d'Escodolà en detectar nivells de bacteris per sobre dels permesos. Tot plegat després que diverses entitats hagin denunciat davant la Fiscalia un presumpte delicte mediambiental per abocament d'aigües fecals provenents de la depuradora de l'aeroport d'Escodolà al Parc Natural de Set Salines.
El tancament es limita la zona on desemboca el torrent de Sa Font, on les analítiques han mostrat valors fecals i d'enterrococs nocius per les persones. Dilluns, el consistori recollirà noves mostres i adoptarà les mesures necessàries.
Davant les acusacions de contaminació, AENA ha manifestat que l'aeroport s'abasteix exclusivament dels 5 pous autoritzats, la recollida pluvial i l'optimització d'aigua regenerada, sempre amb volums dins els límits de captació autoritzats. L'ENS aeroportuari també afirma que trasllada la Conselleria del MAI al cicle de l'aigua a la Direcció General de Recursos Hídrics i a l'Agència Tributària de les Illes el volum d'aigua estreta per liquidar el cànon corresponent. A més, remarca que Recursos Hídrics l'autoritza per emprar l'aigua sortint de la depuradora per regar jardins i zones verdes de les seves instal·lacions. En tot cas, en té més detalls Alberto Ferrer.
L'Aliança per l'Aigua ha fet 4 analítiques al torrent de Sa Font, devora la depuradora de l'aeroport d'Eivissa. Totes han donat positiu per sobre dels límits legals. Els paràmetres de contaminació orgànica no poden superar els 25 mil·ligrams. Una de les mostres, la del 8 de juliol, superava 17 vegades els nivells permesos. Segons les entitats, aquestes xifres evidencien un incompliment. Rafael Tura és el portaveu de l'Aliança per l'Aigua.
Aquestes analítiques de la depuradora de l'aeroport no compleix els requisits mínims, de fet, per hasta 17 voltes els paràmetres legals establits i, evidentment, nosaltres ho posarem en coneixement de la Fiscalia.
Entitats ecologistes i veïns s'han unit per fer aquesta denúncia. Diuen que és inviable l'ampliació de l'aeroport quan no es compleix amb la Directiva Europea de Tractament d'Aigües i es tripliquen els paràmetres exigits marcats per la llei per la reutilització d'aigües depurades. Joan Carles Palerm és el portaveu del GenGob.
I ben que ni es depura suficientment correctament l'aigua que fan servir a les instal·lacions de l'aeroport, ni garantim com et treu aquesta aigua i si es fa per donar aigua de boca, diguem, a l'aeroport, pels serveis.
Denuncien que els incompliments són greus perquè l'afluent està abocant contaminació fecal al Parc Natural, un espai inclòs a la xarxa Natura 2000, el conveni Ramsar i també part del Patrimoni de la Humanitat.
I un darrer punt, abans d'anar amb la informació estatal internacional, l'Associació de Veïnats de les Casetes dels Capellans interposarà un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament de Muro pel canvi de titularitat del comptador de corrent.
Segons l'advocada de l'entitat, el consistori va posar el comptador al seu nom sense seguir el procediment legal establert. Enmig d'aquesta disputa, hi ha dues mensualitats pendents de pagament que sumen uns 15.800 euros, un import requerit per part del Batle a través d'un banc municipal que explica també que l'agència tributària retirarà els doblers del compte bancari de l'associació. Miquel Porqués, el Batle de Muro.
Bueno, ells diuen que ells han de gestionar la seva pròpia corrent, quan això és l'Ajuntament que ha de gestionar el seu propi, ha de gestionar el que és tots els comptadors municipals. Pot arribar un embargament en el moment en què passi a l'agència tributària, que se recapta tots els imposts d'aquest Ajuntament, a través de l'agència tributària, anirà i se farà el que s'hagi de fer en el compte de l'associació.
3 minuts per a les 8:30, petita pausa i continuem.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar, espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
Informatiu matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
El govern estatal ha restablert els controls fronterers amb Itàlia, una mesura adoptada després de la negativa del govern de Giorgia Meloni d'aixecar els controls als ciutadans procedents d'Espanya arran de l'arribada massiva de persones migrants a Ceuta.
Els controls consistiran en la verificació de la identitat i nacionalitat a través del passaport. En cas de ser nacionals de tercers països, se'ls requerirà permís de residència. La mesura es farà de forma aleatòria entre els viatgers i estarà en vigor un mes fins al 7 de setembre. Tret, això sí, que el postulat italià canvi. De moment, però, no està previst. Es vol mantenir la mesura fins al 15 d'agost, dia assenyalat a les xarxes socials per una possible nova arribada de migrants a Ceuta.
Colòmbia ja té nou president. Abelardo de las Priella ha assumit la presidència de la República per els pròxims 4 anys.
L'acte oficial de possessió s'ha celebrat a Cali en una instal·lació militar i trencant així amb la tradició, una mostra del suport a les forces armades i que suposa també un canvi de rumb al país que vol imposar aquest nou govern, que ja ha avançat el mandatari en el seu primer discurs. Diu que s'ha acabat el diàleg amb la guerrilla.
En el gobierno del Tigre se harán respetar todas las reglas de la democracia. No habrá espacio para maniobras que atenten contra la estabilidad de la nación, ni contra el legítimo ejercicio del mandato que hoy comienza.
Abelardo de las Priella també ha anunciat una ofensiva contra el narcotràfic amb la fumigació dels camps de coca, ha dit. A la cerimònia han assistit representants de delegacions internacionals i milers de persones. El rei Felip VI i el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, han encapçalat la delegació espanyola.
Han tocat les 8:30, repassem ara els principals titulars. Soia acollirà a partir de les 10 la seva particular manifestació contra la massificació turística a proposta del moviment Jove de Soia i la plataforma Menys Turisme, Més Vida.
Els convocants apunten a les dificultats que tenen els veïnats per desplaçar-se per la gran afluència de cotxes, a l'encariment de l'habitatge i a la pèrdua d'identitat del poble.
Ferit de gravetat un home de 45 anys que ahir a hora baixa es va precipitar des d'un 12 pis a prop de la plaça Madrid de Palma.
L'home va caure sobre dues persones que es trobaven assegudes a la terrassa d'un bar i que, conseqüentment, han resultat ferides. Val a dir que hores més tard, a Pere Grau s'hauria produït un succés de característiques semblants.
El govern prohibeix vendre menors begudes energètiques i gas del riure.
En cas d'incompliment d'aquesta norma, els establiments s'enfronten a multes de fins a 60.000 euros.
Desconvocada la vaga de socorristes prevista per als dies 10, 11 i 12 d'agost a Palma.
La decisió arriba després dels avenços assolits en la segona reunió amb l'empresa i l'Ajuntament.
Apunta l'estrès tèrmic i l'excés de consum com a possibles causes en els nombrosos talls de subministrament elèctric registrats durant les darreres setmanes a diferents punts de Mallorca i Menorca.
L'Associació de Veïnats de Pere Grau, una de les zones afectades, adverteix que les persones vulnerables són les que més pateixen les conseqüències d'aquests talls.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Fem també un cop d'ull a les portades de la premsa editada en paper, començant per Mallorca, perquè els dos rotatius de major tirada comparteixen avui pràcticament una primera plana idèntica, tant per la imatge central com pel titular. La fotografia, de fet, és la mateixa. Ferits en caure-lis un suïcida, titula Diari de Mallorca, mentre que última hora diu es llança al buit i deixa dos ferits. Això en referència al succés que hem explicat a l'informatiu sobre un home que hauria caigut des del 12 pis d'un edifici de la Torre Madrid a Palma.
Encapçala amb dues portades la decisió del govern de prohibir la venda de begudes energètiques a menors, també gas del riure. En petit, llegim que s'han denunciat pintades antimassificació en diversos pobles just abans de la protesta avui i que s'ha desmantellat també una de les majors xarxes de tràfic de persones amb dos detinguts a Palma.
Precisament aquest és el tema central avui de Periódico de Ibiza y Formentera, diu 6 detinguts a Ibiza en una operació contra el tràfic de persones i drogues.
La imatge és de la porta secreta, entre cometes, escriu el rotatiu, de l'ascensor del parador de la ciutat que connecta aquest establiment amb la Ronda Calvi, però que no està senyalitzat. També menciona en petit la prohibició de venda de begudes energètiques a menors i la denúncia que la depuradora de l'aeroport aboca fecals en el parc natural.
Aquests dos temes també els podem llegir a la portada de Diari d'Ibiza, que afegeix les multes imposades i diversos propietaris d'habitatges on se celebren festes il·legals.
I també una entrevista a Pablo Garri, director balear d'emergències. Diu, demana als ciutadans que actuïn amb responsabilitat el dia de l'eclipsi. Segueix també les recerques, la frase que acompanya la fotografia on hi veiem el grup de voluntaris que continua amb l'operatiu per intentar localitzar Antonio Escandell, l'home desaparegut fa una setmana a Sant Joan.
La primera plana de Menorca Diari està dedicada al transport aeri. Diu, Vueling suprimeix la ruta anual en Bilbao i només quedaran 5 connexions, quan altres events hi havia fins a 9 rutes amb l'illa.
El protagonista de la fotografia central és l'estrena nit del documental Joan Pons, grande barítono, coproduït per aquesta casa, per IB3, i que s'endinsa en la seva vida personal del que cantant ciutadellanc. De les notícies locals, destaca un estiu amb les caixes dels petits comerços plenes, tot i la punxada a bars i restaurants, i que fins l'agost Sant Tomàs ha estat sense gandules i parasols en una concessió que es redueix a la meitat.
Pel que fa als rotatius de tirada nacional, dues notícies centren les portades, el nou president de Colòmbia i la picabaralla entre Espanya i Itàlia, conseqüència de l'entrada massiva de persones de forma irregular a Ceuta. El País titula Sánchez i Meloni xoquen pels controls fronterers i afegeix que els migrants enregistrats per les ONG superen amb escreix les xifres del Ministeri de l'Interior.
En el mateix sentit, El Mundo va un poc més enllà i afegeix que els mandataris arrosseguen la Unió Europea una fractura històrica per rompre amb la lliure circulació, pilar bàsic del continent. En canvi, l'ABC manté l'atenció en la situació a Ceuta amb el titular Els agents s'alerten de la manca de mitjans per afrontar una altra allau i la imatge és de la filera de centenars de menors esperant a ser registrats. Com dèiem, a gairebé totes les portades passades es repeteix una altra imatge avui, la de Abelardo de Laspriella, que ni va assumir el càrrec de president de Colòmbia. El País se'l qualifica com el primer govern ultra i el Mundo diu que suposa un cop de timó a la dreta. Cal afegir que en aquest diari la imatge central, però, és del funeral de la Guàrdia Civil assassinada presumptament per la seva parella a Llanes amb el seu fill i diverses companyes del cos portant el fèretre.
Han repassat les portades dels diaris, són les 8:35, arriben els esports.
Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps per als esports a IBT Ràdio. El Real Mallorca juga avui, a les 9 del vespre, el darrer test de preparació. Ho farà davant d'un nouvingut de la Bundesliga, com és l'Eversberg. Un partit que també podran seguir a través de la sintonia d'IBT Ràdio i la freqüència d'IBT Televisió. I amb l'estem esquerrà, Josep Cerdà, ja com a nou integrant del conjunt de Luis García, després de firmar ahir per les pròximes 4 temporades. D'aquesta forma, Cerdà ja és el 8è passatger de la nau mallorquinista que dirigeix el tècnic asturià. El Pollensí és peça cotitzada gràcies al gran rendiment oferit la passada temporada al Futbol Club Andorra, amb 10 gols i 4 assistències en només 23 partits jugats. Un jugador que ja sap el que és la segona divisió.
La segona divisió és una categoria molt difícil. Ja l'any passat hi vaig jugar i es veu que és molt dura. Te pot guanyar qualsevol equip, però sí que ens hem de fer forts, especialment a casa, i intentar aconseguir l'objectiu.
Jugarà, com han dit abans, fins a l'any 2030, després que el Club Vermell hagi pagat a l'Andorra 2,5 milions d'euros més un bonus de 500.000 per objectius. Ell reconeix davant dels mitjans oficials del club que ja fa dies que el Mallorca estava en conversacions amb ell.
Me va contactar fa unes setmanetes i des d'un primer moment vaig tenir claríssim que volia venir aquí. No, primer de tot vaig telefonar a la família, que sempre han estat allà, m'han apoyat en moments bons i dolents i també és una recompensa per tots. Molta alegria. De fet, vaig telefonar també a meu predins i se van emocionar. Per jo és un moment molt, molt guapo i únic i espero que pugui donar moltes alegries.
Cal recordar que com a jugador va fer les categories inferiors del Montaure, Real Mallorca i Constanci abans de fitxar pel Futbol Club Barcelona. I d'això el mallorquí ha tingut que picar pedra per arribar on ara hi és. Olot, Ponferradina i Andorra han estat els equips on ha jugat abans de tornar a casa, a Mallorca.
Hola, mallorquinistes, ja sóc aquí. Tinc moltes ganes de debutar a Son Moix. Vamos.
Si la cara de la jornada és sense cap dubte Josep Cerdà, la creu li correspon a Jan Virgili i l'estrena de Vilassar de Mar se'n va traspassat al Bruges, que enguany juga la Lliga de Campions com a campió de la Jupiter Pro League amb un benefici net pel Mallorca de 7,5 milions d'euros. Avui es disputa el segon partit de pretemporada de l'Ou d'Eivissa. En aquest cas ho farà davant el segon equip de Vila, és a dir, la Societat Esportiva Eivissa. Es jugarà a Can Mises a les 8 del vespre dins el mar de les festes de la Terra. Sentim els dos entrenadors, Raúl Jona de l'Ou D i Raúl Casain, tècnic de la Societat Esportiva.
Conocerlo lo conozco, sí, sí. Pero no... No, personalmente sí. Sobre todo los enfocamos, todos estos amistosos, independientemente de la categoría en la que milite el rival, pues para cubrir objetivos personales, individuales del equipo, ¿no? Necesitamos pues ir metiendo minutos de competición, necesitamos que los jugadores vayan teniendo esas sensaciones positivas después ya de casi 3 semanas de pretemporada y necesitamos ir viendo pues todo lo que planteamos en los entrenamientos en estos partidos.
Recordar els compromisos que té l'UD divendres 14, un altre derbi davant la penya esportiva i els dies de 9 i 22 jugaran contra l'Arena de Getxo I el Mallorca B, com a anècdota, dic que la sessió preparatòria d'ahir de l'UD es va atracar ni més ni manco que Kylian Mbappé i Achraf Hakimi, jugadors del Real Madrid i PSG, respectivament. Varen entrenar també a Camp Misses i després varen saludar els components del primer equip blau cel. En bàsquet encara es parla de la sortida de la Fundació Estia com a patrocinador principal del bàsquet en Menorca a les darreres 8 temporades. Així valora aquesta deu el president del club, Oriol Segura.
Pues d'alguna forma, una miqueta sí que ens costarà i nosaltres ens identifiquem amb Estia perquè hem fet molta feina més que el patrocini principal, sinó que ha donat una mica de sentit a el que és la labor que hem fet, la labor social i la labor de formació que ha fet el nostre club. No?
Segura no passa pena pel fet de que ara et cerca nou patrocinador pel primer equip.
Diguéssim, l'estructura econòmica del club no depèn d'un patrocinador principal, sinó que depèn de 80 patrocinadors petits de Menorca. No? Uh-huh. Llavors, només l'anunciar que Estia, que era un patrocinador principal, però tampoc d'una xifra molt elevada, i llavors només el fet d'anunciar això i han tingut inputs d'altres patrocinadors, inclús de nous patrocinadors interessats amb el nom.
I pel que fa a la part esportiva, també es mostra content de com va la confecció de la plantilla d'enguany.
Tindrem el millor equip possible i ens falten encara 3 jugadors perquè el mercat doncs, està molt complicat, està molt, molt selectiu i s'ha posat amb uns preus impressionants i d'alguna forma jugadors d'alt nivell que per circumstàncies doncs, no tenen equip o que surten d'altres lligues o el que sigui, doncs el fet d'estar amb nosaltres doncs els hi va bé i nosaltres ens podem permetre tenir jugadors que potser econòmicament no podríem pagar.
Les paraules d'Oriol Segura, president del bàsquet Menorca, per altra banda, sorprenent notici pel que fa al Palmer Bàsquet. Amb l'incorporació de tota una institució del bàsquet estatal, la jugadora i entrenadora Anna Montanyana s'incorpora a l'estructura del club com a ajudant del primer entrenador del senyor masculí, Íñigo Núñez. I abans de tancar el bloc del bàsquet, destacar la convocatòria de la mallorquina Juana Camilion, nova integrant, per cert, del top poderós Espart de Girona, en la selecció 3x3 per una concentració que es farà al llarg del mes d'agost. La Copa del Rei de Vela arriba a la gran final de dissabte després de 4 jornades de màxima igualtat. Les embarcacions balears, Baleària, de Maria Bové i el Nadí de Pedro Baquer mantenen les seves opcions al triomf final. A la classe ORSB, el Teatre Soho de Javier Bandera continua líder, mentre que l'Hispània del Rei Felip VI es quadra la categoria ORS0 amb molt poques opcions de cara al triomf final. En ciclisme, pel que fa al Tour de França, la polonesa Kasia Niewiadoma no només va guanyar ahir la 7a etapa en final, ni més ni maco que el Mont Ventoux, sinó que a més és la nova major groga de la Ronda Gala. Pel que fa a la mallorquina Mavi García, aquesta ha arribat a 13 minuts 51 segons la guanyadora de l'etapa a causa d'un problema en la bicicleta quan anava a enfilar la pujada definitiva. A la 18a, a 21 minuts i 27 segons de Càssia. La catalana Paola Blasi, a 7a, a 4.32, i és la millor espanyola del Tour. La sentim.
Me he sacado un peso encima muy grande. Creo que estos primeros días he sufrido mucho por la posición y he perdido mucho la confianza en mí misma. Y bueno, creo que hoy no ha sido el mejor día, pero creo que hemos podido estar adelante, hemos luchado y... I al final hemos visto que en las grandes montañas siempre estamos allí.
Per altra banda, la quarta etapa de la Vuelta a Burgos deixa com a guanyador britànic Matthew Brennan. Enric Mas va entrar amb el gran grup i continua quart a només 27 segons del líder Félix Gall. I anem acabant amb l'incèntim de pàdel i motociclisme. Quant al món de la paleta, Gemma Triay i Delfi Brea ja són a semifinals del Premi al Pàdel PU a Londres, després de superar en quarts a Martita Ortega i Sofia Araujo en tres sets. L'arribada de la Menorca i l'Argentina en la jornada d'avui seran Ari Sánchez i Andrea Ostero. I en motociclisme ahir, els primers entrenaments del Gran Premi de Gran Bretanya van tenir una de freda i una altra de calenta per part de la protestació mallorquina. El MotoGP, Joan Mir, ha signat el 8è millor temps i avui lluitarà per aconseguir la pole. I en Moto2, Izan Guevara ha signat un bon inici després de l'aturada d'estiu, acabant en cinquena posició. Amb aquest apunt de motociclisme i pàdel per tancar, deixam aquí els esports.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Radio.
Vuit i 47 minuts, a Eivissa viu avui, 8 d'agost, dia de Sant Cidiac, una de les jornades més importants de les festes de la Terra. A les 10 comencen els actes amb el concert de la banda de música Ciutat d'Eivissa. Mitja hora després se celebrarà a la catedral la missa, que donarà pas a la processó, i a la 1:30 tindrà lloc el discurs del president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, a qui poden saludar en directe a l'informatiu cap de setmana. Senyor Marí, bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Avui és un dia de festa, li demanarem, evidentment, per això. Però abans, aprofitant que el tenim en nosaltres, ens agradaria demanar-li per algunes qüestions que són motiu de debat, i no un dia, sinó cada dia, a Eivissa. Un dels temes és la limitació d'entrada de vehicles, que romandrà activa fins al 30 de setembre. El màxim són, recordem-ho, de 7.688 vehicles diaris per a no residents, dels quals 14.000 són per vehicles de lloguer, i precisament aquest repartiment ha motivat el recurs contra la mesura presentat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, tot perquè consideren que el sistema afavoreix els rentacars que ja es troben a Eivissa i fa que les empreses de fora no puguin competir, diuen, en igualtat de condicions. El Consell té preparada alguna alternativa per si prosperàs el recurs de competència o ni se planteja que pugui tirar endavant?
Bueno, tot pot passar, però ni siquiera mos plantejam que pogués prosperar aquest recurs. Pensam que la distribució que s'ha fet s'ha fet correctament. Crec que s'han tingut en compte tots els criteris que feia falta perquè la distribució fos adequada, fos justa i beneficia a tots. Beneficia en els petits i en els grans. Per tant, jo no crec que ningú es senti perjudicat. Que ens venguen de fora sense conèixer la realitat d'Eivissa a qüestionar la feina que s'ha fet amb un gran consens. Jo crec que és injust i, bé, esperarem que es resolga, però estem ben tranquils perquè estem convençuts de que la feina s'ha fet com es havia de fer. I és una llei necessària, és una llei que ha vingut a posar ordre dins un caos que existia d'un número incontrolat de cotxes de lloguer, una arribada massiva i indiscriminada de vehicles per via marítima, i al final la llei pues, ha posat ordre, ha posat estabilitat a una situació que, com dic, estava desbocada. Per tant, nosaltres som un territori molt limitat, un territori petit, un territori fràgil, i hi ha que posar mesures efectives per controlar aquesta saturació que no hi teníem cap tipus de control. Per tant, la llei, aprovada pel Parlament de les Illes Balears, impulsada pel Consell Insular d'Eivissa per unanimitat de tots els grups, crec que era necessària, i ara ens hem d'enfrontar en aquests recursos que inexplicablement, sense tenir en compte tota la feina que s'ha fet, pues, des de fora ens volen dir com hem d'ordenar i gestionar la nostra illa, i això, contra això nosaltres ens rebel·larem, lluitarem i arribarem allà on faci falta.
Fa ja un grapat d'anys que la falta d'habitatge a les illes, i especialment a Eivissa, és una de les principals preocupacions també de la població i, conseqüentment, és també el gran repte dels qui governen. La realitat és que, malgrat tots aquests anys, s'han fet moltes promeses i s'ha intentat donar més protagonisme als habitatges públics, el cert és que la situació no ha millorat gaire. Basta sortir en el carrer i demanar a la gent i veure el que diuen. De fet, n'hi ha que consideren que el problema s'ha agreujat i, sobretot darrerament, i aquí està el canvi, s'ha començat a apuntar a l'increment poblacional quan el focus estava abans en el lloguer vacacional il·legal. De fet, aquests dies han sortit noves dades de l'INE que indiquen que en mig any, només en mig any, la població Eivissa s'ha incrementat en 1.667 persones. I si miram la darrera dècada, s'ha passat, segons aquestes xifres, de les 142.000 persones a les gairebé 168.000. La pregunta, senyor Marí, és molt clara. Hi ha massa gent a Eivissa? És necessari que es redueixi la població per combatre la falta d'habitatge?
Efectivament, el repte demogràfic, increment poblacional, jo diria que és la qüestió més delicada a la que ens enfrontem. Eivissa no pot seguir creixent poblacionalment com ho està fent. Pensem que en poc més de 30 anys Eivissa ha duplicat la seva població. Això significa més necessitat d'infraestructures, de serveis públics, i més aigua, més energia. Vull dir, que tenir en compte que la fragilitat de la illa es té que respetar, i aquesta pressió humana, pues, fa difícil que la vivenda, pues, pugui cobrir totes les necessitats que hi ha. Estem lluitant contra l'intrusisme com mai, contra la saturació en lleis com la limitació de vehicles, però Eivissa és una illa d'oportunitats, és una illa que hi ha feina, que hi ha expectatives, claro, i la gent ve a viure aquí, i llavors ens trobam amb aquesta pressió que és molt difícil de solucionar, però així i tot estem dant passes importants. S'està fent més feina que mai en vivenda, precisament perquè el que volem és que la vivenda nova que es faci siga només per residents, no per incrementar població. Volem que hi hagi un mínim de 10 anys de residència per accedir a nous habitatges. És la manera que tenim de controlar aquesta pressió humana i sobretot lluitar contra intrusisme. Qualsevol pis, qualsevol vivenda es comercialitzava de manera indiscriminada a través de les xarxes, a través d'internet, i això ens provocava encara més problemes d'habitatge. Per tant, s'han posat dalt la taula tota una sèrie de mesures, més vivenda, lluitar contra l'intrusisme per intentar controlar aquesta arribada massiva tant de residents com de visitants que s'allotjaven establiments que no tenien la corresponent llicència. Per tant, aquí hi ha molta feina per davant, i és cert que vivim en un país on una part dels països buida, l'Espanya vaciada, que es diu, però també aquí a les illes, i concretament a Eivissa, tenim una pressió poblacional molt important. I aquest és un repte molt, molt, molt important, perquè, com dic, necessitem serveis públics, i els funcionaris que han de venir de fora tenen també moltes dificultats en accedir a un habitatge.
Sé que és un tema complicat i delicat, però quan parlem de sobrepoblació ens estem referint que s'ha de mantenir o s'ha de reduir directament la població, que això en el final vol dir decréixer. S'ha de decréixer, i com i per on ha de començar aquest decreixement?
És que la paraula de creixement jo sempre la tenc associada a la il·legalitat. No estem creixent en places turístiques. Eivissa fa anys que està reduint places turístiques legals. En els darrers 15 anys s'han reduït unes 10.000 places. Vol dir que tenim menys capacitat hotelera que fa uns anys, però així tot la població segueix creixent. Per què? Perquè hi ha feina, perquè aquesta aposta per la qualitat que s'està fent requereix més mà d'obra, i, en definitiva, tenim una situació complexa. Però el que volem és que la gent que du molts anys residint a Eivissa i és que venen a prestar seus serveis públics en sanitat, en educació, en seguretat, pues, trobin una vivenda. Per això, la nova vivenda que es construeix, que ja no serà per estrangers o per gent que venga a residir aquí, sinó serà per la gent que resideix aquí amb un mínim de 10 anys. El que volem és que aquest creixement poblacional pues, arribi a un punt en què vaiga baixant, es vaiga moderant. És impossible que siguem creixent, com s'ha dit, en els darrers 6 mesos més de 1.600 habitants més. Això és totalment insostenible. Per tant, hi ha que prendre mesures perquè aquest increment demogràfic de població resident, no estan parlant de turistes, estan parlant de gent que ve aquí a treballar, a fer el seu projecte de vida, i que no disposam de la vivenda ni dels serveis públics necessaris per atenir-los a tots. Per tant, aquí hi ha que aplicar mesures contundents, que de fet els estem aplicant, però tot això durà un temps hasta que es normalitzi.
Clar, tot el que té a veure amb habitatge va molt lent, però què li diria vostè a una persona que avui, tot i tenir feina, no té un lloc on viure o un lloc digne on viure, sabent que necessita una solució urgent, immediata, però que, evidentment, ni demà ni passat ni l'altre tindrà una solució, que continuarà tenint aquest problema?
Jo, si és una persona que resideix aquí a Eivissa, gent jove, que du molts anys i que es té que emancipar, pues, tenim solució per tota aquesta gent que tota la vida, seus familiars i ell mateix, pues, han viscut a sa illa, no s'entenga que anar perquè no trobi un habitatge. Això és la qüestió que nosaltres estem abordant i en uns anys hi haurà vivenda a un preu raonable, tant en lloguer com en propietat. Vivenda de preu limitat, a més de sa promocions públiques que es faci per part del govern de les Illes Balears a través de Cibavi. Per la gent d'aquí, jo li vull enviar un missatge de tranquil·litat perquè estem treballant i conjuntament des dels ajuntaments, els consells cedint solars a Cibavi perquè es construeixen aquests tipus de viviendes i amb una llei que permet construir en àrees de transició, que són zones totalment urbanitzades, que no tenen la qualificació urbanística, però que serviran per cobrir aquestes necessitats. I per la gent que ve aquí a buscar un lloc de feina, que no pensi en Eivissa en un lloc per residir si no té una vivenda, perquè llavors trobarà en problemes que el sou no li arriba per pagar tot el cost de la vida i el lloguer. Per tant, en els nous vinguts que venen aquí, que tinguen clar que ho poden fer en total garanties, perquè si no hi ha vivenda no hi pot haver feina, i en aquests moments hi ha molta feina i la vivenda pues, és escassa. Per tant, aquí tenim que resoldre aquesta qüestió i el creixement poblacional per nosaltres no és subjectiu, perquè no disposam ni de vivenda ni de serveis necessaris per atendre aquesta avalanxa de gent que està creixent en població, però que els que vivim aquí tota la vida pues, també sofrim les conseqüències.
Ens queda un minut, hi ha molts assumptes d'actualitat per comentar, però val a dir que avui és un dia especial, un dels dies importants de les festes de la Terra, és 8 d'agost, dia de Sant Ciriac, patró d'Eivissa. Vostè mateix pronunciarà un discurs a la 1:30, però tant abans com després hi ha programades un bon grapat d'activitats, concert de la banda de música Ciutat d'Eivissa, missa a la catedral, processó, tenim sora baixa, sa berenada popular, concerts, forts artificials a mitjanit. Comparteix vostè que aquestes festes són per ventura cada vegada més importants en una Eivissa cada vegada més globalitzada i amb nova població, que és una oportunitat, una bona oportunitat per recordar els orígens i potenciar la unió i la germanor? Ho comparteix?
Efectivament. Aquestes festes són per recordar el que som, d'on venim, per posar en valor la nostra cultura, les nostres tradicions, la nostra llengua, la nostra religió. Realment, els orígens de fa quasi 800 anys, quan les tropes catalano-aragoneses varen conquistar aquesta illa, pues, hem de aconseguir que aquest record del dia Sant Ciriac pues, es mantenga. I totes les generacions anteriors han fet el que és aquesta illa. Ara a nosaltres ens toca pues, seguir fent-la una illa d'oportunitats, una illa per millorar, una illa que els que ens succeiran es sentin orgullosos de la feina que han fet. A pesar dels problemes que tenim, Eivissa és un lloc meravellós, un lloc per disfrutar, per viure, per tenir un projecte de vida, el que arriba un moment en què ja som massa per un territori limitat que som. Per tant, disfrutem del dia, disfrutem de les festes i enfoquem el futur de la millor manera. Per tant, jo desitjo a tots molts anys i bons.
I de Vicent Marí, president del Consell d'Eivissa, gràcies i bones festes.
Molt bones festes a tots. Gràcies.
Bon dia, han tocat les 9 repassant les notícies destacades de la jornada. Solla acollirà avui matí la segona protesta contra la massificació turística de l'estiu a Mallorca, convocada